COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i comencem Herrera en COPE a Lleida, puntuals, com sempre, a les 12:20. Avui estem al bell mig de la setmana, dimecres 10 de gener del 2018. I hores d'ara ja ha pujat un pèl la temperatura. Hem arribat ja als 7 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem, com sempre, la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia amb l'Anna Borrell. Farem un repàs de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el Xavi Prats, advocat, i veureu per què parlarem amb ell, perquè ha sortit una resolució que el Tribunal de Drets Humans Europeu pega una estirada d'orelles a Espanya per no protegir la privacitat d'unes caixeres a les que van enxampar robant l'establiment en el que treballaven, però amb unes càmeres ocultes que elles no sabien que hi eren. Llavors el supermercat les va despatxar, però es veu que elles han dit que a la ve les càmeres ocultes doncs han assaltat la seva privacitat. I per tant, el Tribunal de Drets Humans d'Europa condemna Espanya a indemnitzar amb 4.000 euros a cada una de les caixeres. Parlarem amb el Xavi Prats des del punt de vista legal, aviam, perquè ens ho expliqui tot una mica, perquè així de cop quan ho llegeixes doncs et quedes una mica parat. També estem a dimecres, meitat de la setmana, tindrem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme Garcia i anirem directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles i el Joan Bellmunt. A partir de la una ens visita el Joan Ramon González amb els bocins d'història i els nostres carrers. I a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Previsió meteorològica, hores d'ara amb 7 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel força ennuvolat avui a l'àrea del Pirineu. A la resta trobem alguns intervals de núvols i a última hora s'esperen precipitacions i ruixats doncs, cap al Pirineu, que no descartem de manera dispersa a la resta. La cota de neu continua en tornar als 1.200 metres. La boira a poc a poc s'esvaeix a aquesta hora i les temperatures avui pujaran. S'esperen doncs, màximes de 12 a Lleida o Balaguer, de fins a 10 graus a Tàrrega, 9 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Diella. Pel que fa al vent, continua suau i variable en tendència a bufar de l'oest, una mica més intens a la meitat sud. Demà tindrem també un cel amb intervals de núvols, no descartem algunes precipitacions febles durant la primera meitat del dia. Al Pirineu, cel més ennuvolat també, amb precipitacions preferentment a la Vall d'Aran, amb una cota de neu més avall, estarà entre els 800 i els 1.000 metres, per la qual cosa s'activaran avisos grocs a la Vall d'Aran per gruixos de neu d'uns 10 centímetres més de cara a demà dijous. Les temperatures màximes han de baixar més al terç nord, a la resta no variaran, tampoc variaran gaire les mínimes, amb glaçades aquesta nit, sobretot al Pirineu, mínimes que marcaran 3 graus a Lleida, 1 a Balaguer i Tàrrega, 3 graus sota zero a la Seu d'Urgell i 4 graus negatius a Viella. Pel que fa al vent, a la meitat sud bufarà de nord-oest o de l'oest amb intervals forts i a la resta, al nord, continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de nord-oest també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja ho saps, dits al WhatsApp, al 664-526-180, etiqueta'ns, a WhatsApp de COPE Lleida. 664-526-180, va, digue'm, qui cante, quan ho cantava i on estava inclòs el que cante. Sou ràpids, eh? Mira, m'envio un missatge una noia que es diu Amaya i diu, la canto jo. Doncs sí, la veu, és la de Amaya, però... La cantant és la Amaya Montero, però era un grup. Quin grup era? Xavi, Sí, perfecte. Ens diu que està dins de l'àlbum Guapa, que és la Oreja de Van Gogh, que és la Dulce Locura. Però quan? Quin any? Només ens falta l'any, 664-526-180. Enviem un WhatsApp. Teniu un embolic d'anys? No ha passat fins i tot el 2010. Jo crec que no, el 2010 és relativament recent. No, és més cap enrere, això, 2009, 2008, 2001, 2002... No. La Oreja de Van Gogh, Dulce Locura, dins del treball Guapa. Això era de l'any 2006.
Copa Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, comencem parlant de successos. Dos ferits per inhalació de fum en un incendi en un pis de Lleida. Van cremar el matalàs de l'habitatge ahir un noi i una noia de 23 anys que van resultar ferits de caràcter menys lleu. Menys greu, perdó. Localitzen un home mort a l'interior d'una tenda de campanya prop de la depuradora de Lleida. El cos sense vida no presentava signes de criminalitat, segons els Mossos d'Esquadra. I els serveis socials de la Paeria van prestar ajuda social a aquest home trobat mort i havia d'haver ingressat recentment en un pis del programa Housing First, però no s'hi va presentar. Els Mossos recuperen 393 conjunts arqueològics de jaciments espoliats amb unes 20.000 peces d'alt interès científic. L'activitat espoliadora la van dur a terme dos homes que la policia va detenir l'agost passat. L'acusat de punxar les rodes dels cotxes del seu cosí amb claus accepta 6 mesos de presó per tinença il·lícita d'armes. El penal 2 de Lleida ja el va condemnar a pagar 2.400 euros per un delicte continuat de danys, del qual va absoldre la seva dona, també acusada. Denunciada a Lleida per fer servir la targeta de minusvàlids de la seva mare morta per estacionar sense pagar a la zona blava, la conductora va reconèixer davant la Guàrdia Urbana que utilitzava habitualment l'autorització malgrat que la seva mare va morir a l'any 2013. I l'Ajuntament de Lleida posarà en marxa un servei de taxi a demanda per als veïns de l'Horta. Endegarà una prova pilot que permetrà triplicar la població i les partides a les quals dona servei l'actual sistema d'autobús a demanda. El Museu Morera prorroga l'exposició Agustí Centelles i el bombardeig de Lleida fins al proper 4 de febrer amb motiu de la bona acollida de la mostra, que ja han visitat gairebé 6.500 persones. L'aeroport de Lleida-Alguaire rep 30.406 passatgers durant el 2017, un 14,3% menys que l'any anterior. La boira va impedir l'aterratge de diversos vols amb esquiadors britànics en els primers mesos de l'any i el desembre, també, que van ser desviat cap a Reus. És culpa justament d'aquesta davallada amb passatgers durant aquest any 2017. I recordem que l'alcalde de Cervera va anunciar que no es presentarà l'any 2019 a les properes eleccions municipals perquè el PDeCAT no li ha confiat responsabilitats de país. Ramon Royes diu que la política ja no el fa feliç i lamenta la indiferència del seu partit, que l'ha portat moltes vegades a sentir-se sol i sense l'escalf de la gent. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs no va poder ser. Lleida es va acomiadar de la Copa del Rei a vuitens amb una nova golejada davant de l'Atlético de Madrid 3-0 ahir al Wanda Metropolitano, que igual que el Camp d'Esports va tirar d'ofici per sentenciar el partit i l'eliminatòria davant d'un rival que li va plantar cara als blaus en tot el maig i que fins i tot en alguna de les fases va arribar a tenir el comandament. Però al final la diferència entre un dels millors equips del món, segons la Liga, es va deixar notar a la ben cuidada gespa d'un escenari Champions, com és el Wanda Metropolitano, que està recent estrenat. Malgrat el 0-4 de l'anada, el fred i la pluja va congregar més de 28.000 espectadors, dels quals prop de 400 eren de Lleida. El resultat global de l'eliminatòria 7-0, com sempre hem dit, excessiu per al bon joc que ha fet l'equip tant al partit d'anada com en el de tornada.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que fem memòria com cada dia amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
I ja sense voler, l'altre dia ho dèiem, el dilluns, que havíem tornat després de Reixos i tal. Estem a la meitat de la setmana ja.
Ja estem a 10 de gener.
Sí, 10 de gener. Nosaltres anem a recordar fa 25 anys, per tant, un 10 de gener de l'any 93.
Exactament. 93. Doncs el govern va pujar les pensions i el salari dels funcionaris.
Home.
Bones notícies per començar, sí. No? Doncs les pensions van créixer igual que la inflació i els sous 3,3 punts menys que la inflació. O sigui, l'augment salarial es basava en un crèdit aprovat per l'executiu, però l'oferta de treball públic va disminuir en un 30%. La paeria va suprimir el gir a l'esquerra al Pont Vell. La mesura entraria en vigor quan es pogués utilitzar el tercer pont. Volien evitar les retencions que es produïen a la Rambla de Ferran. Des del Pont Vell no es podria accedir a l'Avinguda de Madrid. Aquestes mesures van causar una preocupació gran a la zona de Cap Pont.
O sigui, fa 25 anys la van anul·lar, el gir a l'esquerra, és
sí,
veritat,
sí, sí,
i fa un parell d'anys el van rehabilitar només, eh?
Doncs...
Només fa uns 2-3 anys, si no em falla la memòria, 2-3 anys, que es pot tornar a girar a l'esquerra sense haver-te'n d'anar fins a davant del govern civil.
A donar la volta.
I és veritat, era venir de Cap Pont i haver d'anar cap a l'Avinguda de Madrid era molt engorrós.
Pues ho han tingut que aguantar 22 anys,
sí,
els lleidatans,
sí,
com a mínim.
Déu-n'hi-do.
Bé, el projecte de remodelació de la històrica residència per estudiants Pare Coll, que antigament era col·legi, situat entre la plaça de la Catedral i el carrer Almodí Vell, estava pressupostat en 74 milions de pessetes. L'ampliació de la casa d'interès històric dignificava la plaça Almodí Vell, o sigui, dignificava la plaça d'Almodí Vell. I recordem que ara en aquests moments estem llegint a la premsa també, en aquest cas, que també es vol arreglar, perquè està abandonat aquell edifici i per dintre doncs està deixat de molts anys i també costarà
moltes reunions. També.
Moltes reunions i molts diners
per
poder deixar allò en condicions i que sigui una llar o que sigui alguna cosa que es pugui utilitzar.
Bueno, que sigui alguna cosa d'utilitat.
Utilitat social.
Que a més està al mig de Lleida, vull dir que s'ha de fer
això.
Està
sempre al costat mateix de la catedral. Bé, també notícia que un veí de Ribera de Cardós, José Puente, de 50 anys, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra. Va ser jutjat per prostituir noies sud-americanes. José Puente se'n va anar a Colòmbia l'any 1976, on va captar a joves guatemalteques. Altres 9 persones estaven implicades en aquesta xarxa. Presumptament falsificava la documentació perquè poguessin abandonar el seu país i els facilitava un passaport fals.
Caram.
I avui acabem, com t'agrada a tu.
Ah, vinga.
I als oients també, suposo. Amb una curiositat. Misteriosa aparició d'un ovni a Sort.
Ah, a Sort.
Sí, a Sort. El dissabte, dia 9 de gener, el fenomen va ser presenciat, o sigui, estem parlant d'ahir, era nou,
el que passa
que era dissabte, l'any 93
sí.
Era dissabte. El fenomen va ser presenciat majoritàriament per persones de la tercera edat. Van explicar que venien de la residència d'ancians, unes quantes amigues, i van veure un fenomen lluminós molt estrany, sobre 8:45 del vespre aproximadament. L'objecte portava una llum molt forta que il·luminava la part de la muntanya i que va anar baixant sobre el barranc cap al Prat de Terranos. A la part del darrere tenia moltes llums més petites i a l'arribar a casa aquestes senyores van poder observar que aquell objecte volia pujar de manera vertical per després baixar amb un gran resplendor que encara va durar uns moments.
Caram.
Sí, sí, el dia següent...
La descripció és bastant detallada, eh?
Sí, sí, sí. El dia següent alguns veïns de Sort van anar a recórrer la zona però no van trobar cap rastre. Però detallada, més detallada no pot ser.
Bueno, de moment no s'ha sapigut res més, això és un expedient X.
Esperarem a veure si els arxius que estem buscant més endavant ens diuen algo.
Molt bé, Mari Carmen.
Fins demà.
Apa, fins demà.
Acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil, especialmente con ofertas como estas.
Un 3x2 en pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando 3, la unidad sale a 14,99 euros.
Y tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
La Razón te regala la auténtica cafetera expreso para los amantes del café. Vuelve a disfrutar del sabor y el aroma más tradicional. Con emulsionador de leche, para que puedas preparar capuchinos, maquiatos, mocas, el auténtico café de bar. Y es gratis, este sábado, con La Razón.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ho hem dit al principi del programa, hi ha hagut una notícia d'aquestes que queda doncs, camuflada entremig de tota aquesta actualitat política i d'esports que tenim avui a Lleida, i és la següent, perquè jo me l'he llegit dos cops i he dit, jo avui necessito l'assessorament d'un advocat perquè em digui realment què està passant o què ens està passant. La notícia és la següent. El Tribunal Europeu dels Drets Humans, ha condemnat a Espanya per no protegir la privacitat de 5 caixeres d'un supermercat que van ser acomiadades després de ser enregistrades per una càmera oculta, que elles no sabien que hi era, però això és una càmera oculta, mentre les enregistraven robant al supermercat. Eh? Caixeres que treballen en un supermercat van robar productes al supermercat i unes càmeres ocultes que havia posat doncs, al supermercat les van enganxar. Bé, doncs el Tribunal Europeu de Drets Humans ha condemnat a Espanya per no protegir la privacitat d'aquestes 5 caixeres. És més, Espanya haurà, quan dic Espanya vull dir el govern, entenc, o el país, ara en parlarem, haurà d'indemnitzar a cadascuna amb 4.000 euros per danys morals i entre 500 i 568 euros per despeses i costes. Déu-n'hi-do. Jo he llegit això, és el titular i les dades, i m'he quedat, escolta, com es diria vulgarment, a quadres. Però després he pensat, escolta, anem a parlar amb els qui entenen i anem a desgranar-ho tot plegat, perquè si és així de cru no ho entenc. I per això doncs, m'he posat en contacte amb un vell amic, mira, diré un vell amic perquè ha estat moltes vegades aquí a la ràdio i al final doncs, agafes amistat. Ara fa molt temps que no parlàvem amb ell, és advocat, és el Xavier Prats. Xavier, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Escolta, aquesta notícia, si la llegeixes així només i no tens potser coneixements jurídics, és normal que la gent es quedi una mica estranyada, no?
Sí, aviam, sembla fort, no?, que una persona en la qual un empresari confia la seva empresa i en les seves caixes, no?, pugui robar a una empresa, pugui fer frau i pugui estafar, no?, aquí estem parlant de 30.000 euros cada mes, aproximadament, i que al final acaben tenint dret a recuperar uns diners a aquests treballadors perquè s'ha vulnerat el seu dret a la intimitat, no? Mm-hmm. Això és el que xoca una mica, sí. Però realment és així, no?
Anem per parts. L'acomiadament sí que és procedent.
Sí, aquí es fa un acomiadament disciplinari perquè per robar, no? Per fer un frau a l'empresa. Això és totalment procedent i això no es fica en dubte. El que aquests treballadors diuen que aquestes càmeres que eren ocultes, recordem que aquesta empresa sembla, per lo que sembla, va comunicar als treballadors que havia fet sistemes de videovigilància, que havia fet dos o tres càmeres a l'accés al local i a les sortides, però en cap cas va informar que hi havia unes càmeres de forma oculta que gravaven la caixa. I és arran d'aquestes càmeres ocultes que es provoca l'acomiadament. Mm-hmm. Aquest acomiadament és totalment disciplinari, o sigui, és correcte i en cap cas s'ha de readmetre aquests treballadors, però sí que aquestes 5 treballadores demanen el dret a la intimitat i per això, i amb guerra, amb la protecció de dades, és quan tenen dret a ser rescabalades d'aquest dret, no? Aquests 4.000 euros que deies.
Mm-hmm. Entenc que amb la llei vigent, si jo monto la meva pròpia empresa, no parlem ara estem parlant d'un supermercat, d'una cadena de supermercats, però si jo tinc la meva pròpia empresa, que tinc 3 o 4 treballadors, una cosa petita i controlada, segons la llei no tinc dret a posar càmeres ocultes per espiar els meus treballadors, ni que sigui al lloc de treball,
No, aviam. Una cosa és el dret i l'altra cosa és el que puguis fer. Aviam, està autoritzat, d'acord, instal·lar un sistema de videovigilància, el qual s'ha de fer un contracte amb una empresa seguretat privada, el qual s'ha d'inscriure a l'Agència Espanyola de Protecció de Datos, i això, mentre s'informa els treballadors i hi ha un rètol que t'avisi que hi ha càmeres, cap problema. El que no tens dret tu és, com dius, bé dius, és ficar càmeres ocultes, és ficar càmeres amb altaveus que puguis sentir les conversacions dels treballadors, però això està prohibit, no? Uh-huh. I en tot cas, encara està més prohibit, utilitzau com a element per fer un acomiadament, no? Per aquest punt és on, on entra en joc la sentència aquesta, com bé dius, del Tribunal Europeu de Drets Humans.
Xavier Prats, en el cas del supermercat, si el supermercat en lloc, si ells tenien ja sospites, en lloc de posar les càmeres privades, haguessin contractat un investigador privat que de manera, doncs, bueno, a la seva manera, hagués descobert això, no hi hauria res a apel·lar, llavors.
Clar, un detectiu privat, en aquest cas, com bé dius, no? O la policia mateixa, estan autoritzats a investigar, no? Estan autoritzats a instal·lar elements per a poder esbrinar el possible delicte. Llavors seria tot legal i treballadors doncs, no podrien fer cap reclamació. Però voleu fer-ho de mutu propi, no? I amb el seu sistema intern, això és el que ha provocat el d'aquest dret a rescabalar-se o a recuperar el seu dret a la intimitat dels treballadors.
Xavier Prats, escolta, de manera més extensible, en els darrers anys, i gràcies a la proliferació dels telèfons mòbils, bàsicament, però de que tots estem connectats a internet, a les xarxes socials, a les planes webs i a tot arreu, la gent sembla que som més conscients de que existeix el dret de la privacitat, tot i que moltes vegades, en molts casos, no sabem exactament fins on podem arribar.
Clar, al final, actualment estem en una societat molt comunicada digitalment, no? I que tothom porta un mòbil, que fa vídeos, que grava, i aquesta informació, fa poc un cas vam tenir, no? D'una persona que estava de baixa laboral i ell mateix penjava vídeos al Facebook, que estava esquiant, que estava fent coses, no? I aquesta informació, que ho tenia compartida en públic, que no era privada, va ser motiu per fer un acomiadament d'aquesta persona. S'ha de vigilar molt avui en dia el que es fa amb els elements tecnològics i sobretot protegir molt als nens, no?, i als menors d'edat, que no són massa conscients de les conseqüències, no?, i del resultat que pot provocar aquell vídeo, aquella foto, sense cap malícia, no?
Molt bé, doncs hem parlat amb el Xavier Prats, és advocat de Prats Advocats. Escolta, Xavier, que fa dies que no ens veiem, ha començat bé l'any 2008 a nivell personal, dic,
Estem molt contents aquest any. Anem funcionant com sempre, estem amb molts projectes, i penso a veure si podem tornar a engegar, no?, els consells legals que fèiem amb la ràdio Cope de Lleida, que ens agradava molt i hem de tornar a intentar poder col·laborar.
Molt bé, Xavier. Escolta, gràcies per estar amb nosaltres. Una abraçada.
Moltes gràcies, Ricard.
Ahora sí. Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental. La marca de tu sonrisa.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-2895-20.
Autocamions Herbi, taller autoritzat d'Evobús Ibèrica, una empresa del grup Daimler per autobusos Mercedes-Benz i Setra. També taller autoritzat per caixes de canvi ZF per a vehicles industrials. Disposem d'un departament de recanvis amb totes les peces i accessoris originals per Mercedes-Benz, Setra i caixes de canvi ZF. Ens agrada la feina ben feta. Autocamions Herbi, serietat i bon servei ens defineixen. Carretera Nacional 2, quilòmetre 446, al costat de l'entrada i sortida de l'autopista AP2, Soses.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I arriba el moment també d'escoltar la primera entrevista cosmopolita d'aquest 2018, Cosme.
Arriba també la primera entrevista cosmopolita de la temporada. Ja saben que amb aquestes entrevistes s'apropem i atencem amb aquests personatges del món social, cultural, econòmic i polític que ens poden aportar alguna cosa més sobre la seva personalitat. Són persones ben conegudes, la majoria d'elles, i també algunes no ho són tant. Amb el dia d'avui ja portem una persona que, bueno, que ha estat protagonista durant aquests dies perquè la seva exposició de diorames ha estat molt visitada i ja fa molts anys. Això juntem amb milers de persones, serien milers de lleidatans i no lleidatans que han visitat una exposició al Pau del Romeu. Però a més, si li dic que ell és músic, ha estat en diferents formacions musicals de la nostra ciutat i tocant un instrument que a mi m'apassiona, doncs afegirem el seu nom i els seus cognoms. Ell es diu Emili Tordera Preixens i avui és el nostre convidat. Emili Tordera, benvingut i bon migdia. Ara, ei, Palé, se'ns havia anat, ara sí que et tinc aquí present. Bon migdia, deia.
Bon dia.
Bé, com han passat les festes?
Bueno, dintre de cap, pues bé.
Bé, però sempre amb una mancança, que és la teva benvolguda esposa, que fa uns mesos vas perdre, no?
Sí, fa 5 mesos i mig.
5 mesos i mig.
Que se'm va anar.
Bueno, però era d'alguna forma una persona que estava molt unida amb tu i que feia coses mancomunades, feia coses conjuntes,
sí,
no?
Sí, vam fer l'exposició que tenim de diorames allà al peu del Romeu, pues resulta pues que entre els dos vam fer la col·lecció, que en queden 4 per acabar-la, i la pobreta no ha pogut veure-la acabada.
La teva dona és de Perú, oi?
És de Perú, sí, de Piura, precisament, del nord de Perú.
I com la coneixes?
Pues la vaig conèixer en un intercanvi de cultura que va haver, va baixar aquí baix, i me la van presentar uns mestres, i després...
Ella es dedicava a la docència, no?
Sí, es dedicava a la docència allà dalt. Amb una escola privada i amb una escola pública.
Mm-hmm. Sí. Us vau conèixer. I tu vas néixer aquí a Lleida?
Sí, sí, jo vaig néixer a Lleida.
A on?
Concretament al carrer La Galera, i després vaig anar a viure al carrer Cavallers.
És a dir, que tu ets fill del casc històric.
Del casc històric i on hi ha la capella de Sant Jaume.
És a dir, que tot aquest casc històric que s'està restaurant, sí, tu coneixes perfectament, no?
Sí. Coneixes... La casa que jo vivia ja ha desaparegut.
Ah, enderrocat.
Sí, està derrocada.
I tu creus que, ja que parlem d'aquest tema, s'està restaurant, com tu creus, el casc històric, o s'hauria de fer d'una altra manera?
Home, el que passa és que ho han renovat, ho han deixat bastant bé, però continua havent...
Els inquilins que han vingut de fora, vols dir?
Sí.
Aquestos que no cuiden les coses?
Sí.
Suposo que vas per aquí,
sí,
no?
Sí, sí.
Perquè hi ha cases que tu saps que se continua venent droga, hi ha cases que
claro,
se continua venent prostitució,
això.
I això és el que fa molt bé el barri, no?
Ah, que lícola.
Molt bé, perquè a més recordaràs persones molt emblemàtiques de la ciutat que van néixer al casc històric de la ciutat de Lleida.
Sí,
no?
I tant.
Molts.
Molts.
I anaves també a la plaça del Dipòsit a jugar, o no?
Sí, i a més era un barri que havia de tot. Anaves al carrer Tallada, hi havia cansaladeria, hi havia sabateries, hi havia de tot. Anaves al carrer Botés, farmàcia, al carrer Cavallers, farmàcia, merceries...
I el Mercat del Pla, de Santa Teresa.
De tot. És que no calia moure't d'alrededor d'allí per tindre-ho tot.
I tu, de jove, t'agrada el món de la música?
Sí.
I com comença això? I com t'agafa aquest trampell?
Pues bueno, pues allò, el que és la joventut, pues em va agradar. Jo soc bessó amb un altre. Jo li vaig dir al pare...
Ets bessó amb un altre?
Soc bessó, sí.
I viu ta germà?
Sí, viu a Balaguer.
Viu a Balaguer?
Sí.
I sou pareguts o totalment diferents?
No, completament diferents.
Bueno.
No som gemelos, som bessons.
Som bessons, que no és el mateix.
No.
Molt bé, llavors te dediques a la música i el primer que demanes als Reis, que és una bateria o què?
No, jo li dic al meu pare i el meu pare diu no, diu si vols te la pagues tu, perquè si no l'altre me reclamarà els quartos que te dono tu per la bateria. Uh-huh. El que era abans.
Sí.
Que si un feia una cosa per un fill, ho feia l'altre, i l'altre se ho espolit tot en juergues.
Ja.
I mira, després jo em va tocar pues, anant treballant, jo com que estava al món de l'electrònica arreglava molts instruments musicals electrònics.
No, no, si és que qualsevol que ens escolti ara de moltes formacions musicals de Lleida,
sí,
jo i Montse vull recordar, sí, vull recordar, per exemple, a músics com el Toni Nebot, com molta gent que sí, t'han conegut perquè s'ha arreglat els seus instruments.
Sí, 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 sí.
I llavors, en quin grup comences tu?
Jo començo per Los Vampiros Negros.
Los Vampiros Negros.
Després vaig començar amb Los Montis.
Aquests eren bons, aquests sí. Ja us recordo quasi bé jo, eh?
Sí. Després vaig començar amb Los Líders.
Líders, aquests ja tocaven al Sícoris, també. Sí. Ja us recordo.
Sí.
Qui més? I després sí. Suposo que reforçaves alguns grups, no? De tant
sí,
en tant.
Sí.
Quan fallàvem en bateria, allí teníem a l'Emili.
Sí.
Has sigut una persona que t'has caracteritzat per ser molt propera a la gent, no? I que coneixes moltíssima gent de Lleida.
Sí, coneixo bastanta gent. Al ser fill de Lleida, pues, arribes un moment que en coneixes. Després, el jugar al barri és que no és com ara, que no pots sortir al carrer, perquè però abans que no hi havia ni cotxes, no hi havia pràcticament res. Fa 71 anys, pues, los crios pues, jugàvem al carrer.
Sí, perquè tu preferixes la Lleida d'abans o la Lleida d'ara?
Home, a veure, la Lleida d'abans era un altre món. La Lleida d'ara és un altre, completament diferent.
Perquè t'agrada la ciutat que tenim de Lleida? Tal com la tenim, hem millorat moltíssim.
Sí, hem millorat moltíssim, perquè, claro, tot el que és Passeig de Ronda, tot això, tu tenen camps.
Campo Marte.
Sí.
Campo Marte per arriba.
Sí.
I si parlem una mica de les teves afeccions, a part de la música, a part de les manualitats i el pessebrisme, quines són? Sí. Ets futbolero?
Bueno, una mica. També vaig estar a l'escola de pessebristes. Uh-huh. Ai, de pessebristes, perdó. De futbolistes.
Sí.
I vaig estar potser dos o tres temporades allí.
Molt bé.
Amb el senyor Román.
Román Riera.
Román Riera.
Juan Romans Riera, col·laborador sí. d'aquesta casa durant molts anys.
Sí, sí, sí.
Molt bé, a més que li han de recordar-ho sempre perquè es dedicava a futbol base, a l'amateur. Això era l'important. També m'agradaria que em parlessis una mica, bueno, pues, aquestes afeccions que has tingut, si has fet aquestes sortides importants a fora d'Espanya. Has fet molts viatges, però els que més suposo t'impactaven en els que fes al Perú i a aquestes zones sí. que tu no coneixes, no?
Sí, aquestes d'elles. Ja només per començar, ja 12 hores de camí amb avió, sense poder aterrar en cap lloc perquè tot cruça tot l'Atlàntic. Així que despegues des de Madrid i no pares ja fins a Perú.
A vegades tu ets aquelles persones que defenses molt les que han vingut de fora, que cal conèixer abans de jutjar, no?
Sí.
La teva dona t'ha ensenyat molt amb això.
Molt, m'ha ensenyat. Després he vist també el que és com te diré jo,
el tarannà, la forma, la manera,
la forma de com conviu altres països sí. diferents a Espanya
sí.
les
tradicions que
tenen, museus i coses que hi ha com el Machu Picchu, que és preciós, que segons tinc informat perquè ens va portar un guia a veure el Machu Picchu, el Machu Picchu va quedar enterrat completament, no es veia. I un americà va dir, pues, si aquí hi ha una població, i per desterrar-la li van pegar foc, es va cremar tota l'arboleda i va sortir tot el poble.
Molt bé, això sembla Trago de Noguera, no?
Sí.
Va quedar esfonsat per l'aigua, aquest va ser per l'aigua.
Sí.
I parlant també de la nostra ciutat de Lleida, suposo que quan tu saps parlar allò de que Lleida, amb el turó i la Seu Vella poden ser patrimoni de la humanitat, t'emociona això, no?
Sí, molt. A mi la Seu Vella de Lleida, a mi m'encanta.
Tens molta gent de fora que et venen a visitar, a saludar, i t'has fet amics amb això de que has fet els diorames més interessants que han pogut veure darrerament,
sí.
perquè aquí expliques des de la vida pública de Jesús, passió, mort i resurrecció.
Sí, i després de la resurrecció.
Sí, sempre me dius el mateix.
Sempre, perquè
o sigui, hay algo más.
La resurrecció
hay algo más.
És on està feta fins ara. Però després ja el retrobament de Jesús amb la Magdalena, que li diu, vés a visitar els apòstols que els aniré jo a visitar amb ells. I després ja acaba la col·lecció amb Jesús, amb un corderet a les mans i un ramat de corders que representa el món.
Per cert, si ara tinguessin que comprar aquesta obra, tu la vendries o no té preu?
Jo no la vendria.
No té preu, no?
No té preu. Ara, el dia que jo falla, això quedarà pues, per les meves filles. Després elles que facin el que vulguin.
D'alguna forma el llegat ho tens cedit a l'agrupació de les denques de pessebristes per al gaudi de tots els ciutadans, no?
Sí, sí, sí.
Aquella primera planta ha estat un reguitzell de persones, no? Habràs vist gent que s'ha emocionat, gent que pregunta,
sí,
no?
Sí, sí, sí. Hi ha un llibre de firmes, que aquest llibre de firmes, doncs, pues, hi ha el reconeixement, ha firmat el senyor bisbe, ha firmat el senyor alcalde, han firmat personalitats allí.
Sí, sí, i arquebisbe, estan firmant de tot allí, sí, han passat, sí, sí, firmes de tothom. Per acabar, a mi el que m'agrada també que me diguis una mica allò de que la música, a la que tu també t'has dedicat, que has estat professional, ha canviat molt. Els grups d'ara són igual que els d'abans?
No, encara
les lletres
no,
de les cançons te fan patxoca o ja no et fan patxoca?
No, ja no me fan patxoca, perquè abans les cançons eren com a poesies, la lletra era com a poesia. Ara no entens.
Tinc un minut. Te deixo que em facis una pregunta, que em comprometis al que vulguis. Això no passa mai, eh? Me pots fer una pregunta, la que vulguis.
Sí.
No estàs preparat per això, però bueno, mira, fes de locutor. Fes una pregunta al locutor.
Una pregunta al locutor. Bueno.
Compromès, si vols, no passa res.
Sí. De com moment vas començar tu a la ràdio?
Jo vaig començar retransmitint el Santo Rosario des de la parròquia de Nostra Senyora del Carme, i en aquell moment ho fèiem uns per Ràdio Lleida i els altres per Ràdio Popular. A mi em va tocar fer-ho per Ràdio Lleida en aquell moment, sí, però després ja vaig passar a Ràdio Targa de Ràdio Cadena Espanyola, amb el qual estic també molt agraït, per supost que sí. I sobretot dels meus directors i dels meus companys, que he tingut grans companys i grans tècnics, que són amics teus, per cert.
Sí.
Grans tècnics que han sigut també molt amics teus, com el propi Jordi Pérez, el nostre tècnic, que és bon amic teu també. Emili Tordera, preixents, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, felicitats per la teva tasca, per tot el que has fet, amb el món de la música, amb el pessebrisme i el tot el que has deixat a la nostra ciutat de Lleida.
Sí.
Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins aquí avui, hem parlat amb un lleidatà que, ja veu, ens han aportat moltíssimes coses, amb el món de la música, amb el món també que tots els músics li deuen molt, perquè quan s'han trobat penjats, hasta una nit de cap d'any, l'han vingut a buscar perquè se'ls havia trencat o guitarres o equips de so. La propera setmana tindrem nous personatges. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i el meu company i director del programa, el Ricard Álvarez, li dirà el seu WhatsApp. Adéu-siau.
Gràcies, Cosme. Doncs el WhatsApp, ja ho sabeu, és el 664-526-180. A punt d'arribar a la una, com sempre, i anem directes, ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Escolta, una nova proposta dels nostres pobles, que cap on ens du avui?
Perquè serà complicada, Ricard.
Aquesta és complicada?
Sí, a veure si la trobes.
A veure.
Tu que tens la curiositat, de mentre jo vaig explicant la població... De
cada mirar... dia... És veritat, el que diu el Joan és així. Jo, mentre ell diu el nom, jo el busco directament.
Doncs pues tu ara busca,
a veure,
Pallars Sobirà, busca Vilanflor.
Va tot junt, això?
De baixa, I-L-A-M-F-L-O-R, Vilanflor. Cal dir que no hi ha pista d'accés, només l'antic camí de bast que s'enfila des del costat o des del pont de Santa Anna de Sort, en una forta pujada fins dalt. El camí és de terra vermellosa. Cal dir que amb 5/4 de forta pujada arribem a Pernull, primera fita d'aquesta ascensió. Em vaig enfilant corriol amunt, mentre vaig recordant i agraint les explicacions i les indicacions fetes per Josep Obiols, de casa Antonet, que va desgranar la seva vida a Pernull i em va explicar com ho havia de fer per pujar fins dalt. Ell va estar aquí fins al trist moment de la marxa. Cal deixar Pernull, una vegada arribats aquí, i seguir per un camí més difícil encara i més perdut, vers el despoblat de Vilanflor. Després d'una hora d'haver deixat enrere Pernull, arribo al conjunt de Vilanflor. Cal dir que són parets de llicorella que encara volen mantenir-se un xic alçats la seva testa en l'aire, però la majoria de l'entorn només ofereix pedres caigudes. Tot i això, des d'aquesta talaia d'aquí dalt, sembla vigilar la capital de Sort allà baix, als seus peus, i tot esdevé una mena de sentinella a mig camí del cel. L'any 1030 surt referenciat Vilanflor, quan el comte Ramon IV de Pallars Jussà va fer donació en alou de la població. Els veïns, en endavant, haurien de pagar els delmes i prestar els serveis convinguts al receptor Vidal. I a partir dels segles XIII i XIV apareix documentada la nissaga dels Vilanflor, que són els senyors del castell homònim i feudataris del comte de Pallars. I la parròquia era dedicada a Sant Feliu. Vilanflor es degué abandonar a finals del segle XIV-XV i el segle XVIII ja estava totalment despoblat. Així que no sé si l'has trobat o no l'has trobat mentre jo anava explicant, però ja t'he dit que seria de difícil trobar. I la dita d'avui ens diu: després de la lluna de gener, pluja i sola bé. A veure si és veritat.
A veure si és veritat. Gràcies, Joan.
Doncs apa, que ja anem directes cap a la una. Buscarem, com sempre, aquesta actualitat, aquesta actualització de la informació des dels serveis informatius de la cadena COPE. I després hi tornem amb el Joan Ramon González i els bocins d'història i els nostres carrers, ja 2:15, parlant de noves tecnologies. Atenció amb aquestes dues paraules, Meltdown i Spectre. Són dos forats molt greus de seguretat. En parlarem a l'Info COPE Lleida.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Arraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Carlos Herrera renueva 3 años más con COPE. De esta forma, el comunicador mejor valorado de la radio en España va a dirigir 3 temporadas más Herrera en COPE, un espacio que ha visto respaldado, se ha visto respaldado de 6 de la mañana a 1 del mediodía por los buenos datos de audiencia.
Después de los buenos resultados que estos 3 años la audiencia nos ha querido brindar, después del trabajo de los hombres y mujeres de COPE, que ha sido intenso y magnífico, creo que debemos completarlo con 3 años más. 3 años magníficos para todos.
3 años más con Herrera en COPE. Estamos de enhorabuena, Antonio Herraiz.
Sí, porque el número uno de la comunicación y también referente para los anunciantes seguirá manteniendo una relación muy directa con sus oyentes, consciente de los cambios sociales y tecnológicos actuales. Un oyente exigente con el trabajo que realice cada día, que no se conforme con lo primero que escuche en la antena. Lea en COPE.es o en redes sociales como Twitter, donde en la actualidad Herrera es seguido ya por más de 450.000 personas.
Y hoy estamos muy pendientes a lo largo de la mañana de la AP6, pero en este caso por un accidente a la altura de Los Ángeles de San Rafael en Segovia que ha obligado a cortar la vía. Ha volcado un camión que transportaba propano. Última hora, Santiago Herrero.
El accidente no ha provocado heridos, según ha informado la subdelegación del gobierno en Segovia. Ha tenido lugar minutos antes de las 11 de esta mañana a la altura del kilómetro 60 de la AP6 cerca de las cabinas de peaje de San Rafael. Al obstáculo fijo que supone el camión accidentado se suma el vertido del gas propano, por lo que además del corte de la AP6 entre los kilómetros 49 y 85 se ha cortado la circulación en la AP61 y AP51. También se han habilitado desvíos alternativos por la Nacional Sexta en el kilómetro 110 hacia Madrid y en el kilómetro 52 para los que circulen dirección Segovia. En el lugar de los hechos trabajan efectivos de Iberpistas, Guardia Civil y bomberos de Segovia.
Hay más noticias en este miércoles 10 de enero que contamos, por supuesto, con Antonio Herraiz, incluso una última hora con respecto a este corte de la AP6.
Sí, porque según acaba de comunicar en estos instantes, la Dirección General de Tráfico ha quedado reabierta al tráfico a la autopista de peaje AP6, pero solo en el tramo de San Rafael en Segovia, sentido Madrid. Permanece cortada, por tanto, en el otro sentido, en el kilómetro 60, por ese accidente que contábamos, accidente de un camión de mercancías peligrosas. Los vehículos son desviados hacia la antigua Nacional 6 en el kilómetro 52. Atentos a los que circulan por esta carretera, porque también información actual de la DGT, hay nivel amarillo a la altura del Espinar entre los kilómetros 57 y 67 de los dos sentidos. Y hoy hemos conocido, Pilar, una nueva cifra que confirma las malas consecuencias que el órdago separatista está teniendo para la economía de Cataluña. Y esta vez ese dato no viene de España. Lo apunta la Organización Mundial del Turismo. En el último trimestre de 2017, el turismo ha caído en Cataluña entre el 15 y el 20%. Y acabamos de conocer también que el rey va a participar este año en el Foro Económico Mundial de Davos. Se trata del encuentro más importante del año en materia económica y España estará representada por Felipe VI, según acaba de informar la Casa Real.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
En El Espejo de hoy habláis de cómo ha cambiado el tema de las vocaciones religiosas en Estados Unidos, ¿verdad?
Bueno, es un aspecto más dentro de una situación bastante curiosa que está experimentando la Iglesia Católica en ese enorme país. Tras atravesar la tormenta de los abusos sexuales y en medio de una secularización, que es evidente, las vocaciones crecen y los jóvenes asumen protagonismo en la evangelización. Varios seminarios experimentan un llamativo crecimiento, en algunos casos de récord, y los conventos de clausura clausura están recibiendo un número importante de jóvenes con carreras universitarias y con buenos puestos de trabajo. El fenómeno ha merecido sendos reportajes de periódicos tan significativos como el New York Times o el Washington Post. Hace pocos días ha tenido lugar un congreso en el que participaron 8.000 universitarios católicos de todo el país. Una de las intervenciones estrella estuvo a cargo del actor Jim Caviezel, protagonista de La Pasión de Cristo, que les invitó a no avergonzarse de mostrar su fe en público. Bueno, este paradójico fenómeno lo contamos en un ratito en El Espejo.
Un ratito de media hora aproximadamente.
Un ratito.
Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, tras la charla de Zidane al vestuario, el Real Madrid juega hoy en la Copa del Rey. José Luis Corrochano.
Real Madrid Numancia es a las 9:30 en el Santiago Bernabéu. La eliminatoria parece estar solventada tras el 3-0 de la ida. Zidane ha dado la lista de convocados hace tan solo unos minutos. De los habituales titulares solo están Keylor Navas, Carvajal, Casemiro, Isco y Kroos. Este es uno de los mensajes de Zidane para el futuro después de la charla con sus futbolistas.
Yo no soy uno de cuando hay cosas mal, voy a echar la mierda a uno o a dos o no. Aquí estamos todos en el mismo barco y nadie se va a quitar del barco. Nadie voy a decir la culpa la tienes tú, la culpa la tenemos todos juntos. Yo el primero, ¿eh? Hemos hecho 2 años espectacular. También es importante decir a la gente que no se olvida de eso.
Están clasificados para cuartos de final el Atlético de Madrid y el Valencia. Hoy se resuelven a partir de las 7:30 otras dos eliminatorias. El Villarreal Leganés 1-0 para los madrileños y a la vez Formentera 3-1 para el equipo vitoriano.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 1:06, el que escoltes és el migdia a COPE Lleida. Però et recordo que nosaltres t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les 2 amb informació de Lleida i per Lleida. Estem a la meitat de la setmana, dimecres 10 de gener del 2018, hores d'ara, amb 6 graus a la ciutat de Lleida. Tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González. Amb ell ja saps que parlem dels bocins d'història i també dels nostres carrers. Cada setmana ens passegem per un carrer o una plaça dels municipis de la província de Lleida. A partir de 2:15 parlem de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui, a part de l'entrevista, ens centrarem a parlar de Meltdown i Spectre, dues paraules que segur que has escoltat, que segur que t'han anomenat, però que potser encara no saps exactament a què es refereixen. Doncs són dos forats gravíssims, molt greus de seguretat, que afecten a pràcticament tots els dispositius dels darrers 10 anys i que t'explicarem avui què són i com les diferents empreses els estan combatent. Abans de tot, aquesta previsió meteorològica, Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Es manté el cel força ennuvolat avui a l'àrea del Pirineu. A la resta trobem alguns intervals de núvols i a última hora s'esperen precipitacions i ruixats doncs, cap al Pirineu, que no descartem de manera dispersa a la resta. La cota de neu continua en tornar als 1.200 metres. La boira a poc s'esvaeix a aquesta hora i les temperatures avui pujaran. S'esperen doncs, màximes de 12 a Lleida o Balaguer, de fins a 10 graus a Tàrrega, 9 graus a la Seu d'Urgell i 6 a Viella. Pel que fa al vent, continua suau i variable amb tendència a bufar de l'oest, una mica més intens a la meitat sud. Demà tindrem també un cel amb intervals de núvols. No descartem algunes precipitacions febles durant la primera meitat del dia. Al Pirineu, cel més ennuvolat també, amb precipitacions preferentment a la Vall d'Aran, amb una cota de neu més avall. Estarà entre els 800 i els 1.000 metres, per la qual cosa s'activaran avisos grocs a la Vall d'Aran per gruixos de neu d'uns 10 centímetres més de cara a demà dijous. Les temperatures màximes han de baixar més al terç nord. A la resta no variaran, tampoc variaran gaire les mínimes, amb glaçades aquesta nit, sobretot al Pirineu, mínimes que marcaran 3 graus a Lleida, 1 a Balaguer i Tàrrega, 3 graus sota zero a la Seu d'Urgell i 4 graus negatius a Viella. Pel que fa al vent, a la meitat sud bufarà de nord-oest o de l'oest amb intervals forts i a la resta, al nord, continuarà fluix, variable, amb tendència a bufar de nord-oest també.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I recordem que amb successos, dos ferits per inhalació de fum en un incendi ahir al vespre nit en un pis de Lleida. Van cremar el matalàs de l'habitatge una noia i un noi de 23 anys que van resultar ferits de caràcter menys greu. Localitzen un home mort a l'interior d'una tenda de campanya prop de la depuradora de Lleida. El cos sense vida no presentava signes de criminalitat, segons els Mossos d'Esquadra. I els serveis socials de la Paeria van prestar ajuda social a aquest home, que van trobat mort ahir a la tarda, prop de la depuradora, i a més indiquen que havia d'haver ingressat recentment en un pis del programa Housing First, però no s'hi va presentar. Els Mossos recuperen 393 conjunts arqueològics de jaciments espoliats amb unes 20.000 peces d'alt interès científic. L'activitat espoliadora la van dur a terme dos homes que la policia va detenir l'agost passat. L'acusat de punxar les rodes dels cotxes del seu cosí amb claus accepta 6 mesos de presó per tinença il·lícita d'armes. El penal 2 de Lleida ja el va condemnar a pagar 2.400 euros per un delicte continuat de danys del qual va absoldre la seva dona, també acusada. I denunciada a Lleida per fer servir la targeta de minusvàlids de la seva mare morta per estacionar sense pagar la zona blava. La conductora va reconèixer davant la Guàrdia Urbana que utilitzava habitualment l'autorització malgrat que la seva mare va morir el passat 2013. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs parlem d'esports, no va poder ser, però escolta, el cap ben alt. Això és el que es treu en conclusió del resultat global 7-0 per l'Atlético de Madrid després del 0-4 a Lleida de la passada setmana i del 3-0 d'ahir. Tot i això, el Lleida va deixar doncs espurnes de bon joc, va deixar molt bones sensacions, va crear ocasions, va jugar al Wanda Metropolitano i finalment no va entrar. Recordem partit d'ahir, per exemple, dos cops de cap importants, una xilena i un pal a la darrera jugada del partit. També ahir van debutar al primer equip dels blaus, Cheng, que per cert va congregar multitud de mitjans de comunicació xinesos al Wanda. El proper partit del Lleida Esportiu, ja al grup tercer de la segona divisió B, serà el proper diumenge, dia 14, a les 12 del migdia, davant del CUE, del Deportivo Aragón, i per tant és una bona oportunitat per seguir sumant punts que el tornin a catapultar cap a la zona de playoff.
Es un gran misterio, pero todavía hay personas que tienen todos sus seguros con ellos y se preguntan, ¿por qué a mí? Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Está pasando. Estás en COPE.
¿Se acuerdan ustedes de la Chuperis? Pues seguramente no tienen.
Está pasando los fines de semana con Cristina López Slick.
Vas a escuchar aquí dos casos.
Está pasando también mientras duermes de lunes a viernes a la 1:30 en la noche con Adolfo Arjona.
Esta noche queremos recordar la historia.
Está pasando mientras pones las calles a las 4 de la madrugada con Carlos Moreno el Pulpo.
Nos encanta conocer cómo ponéis las calles.
Está pasando en el campo, en Agropopular los sábados con César Lumbreras.
Quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas.
Está pasando. Estás en COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, que està amb nosaltres ja el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Què tal? Com estàs?
Doncs igual que la darrera setmana d'any, deia, dic que ja ens tornarem a escoltar l'any vinent.
Sí.
Ara també hem de dir, Joan Ramon González, bon any.
Pues bon any, ja estem aquí, ja ha passat tots els Nadals.
La setmana passada no vam fer programa i per tant no ens havíem dit bon any. Com diu el Joel Carnicer, ell diu bon any fins al març, quasi bé.
Exacte. Va ser una festa que no me l'esperava, per tant va anar bé, perquè com sempre els dimecres aquest any tenim. No he mirat el 2018 com tenim els dimecres.
Jo tampoc, però, no ho he mirat.
Però l'any passat, ja comencem l'any amb festa, amb la qual estava bé, no?
Bueno, de totes maneres no hi ha Setmana Santa fins a final de març.
Sí, acaba el teta.
Vull dir que no hi ha ni un dia festiu ja, eh? Ara,
tant, aquest mesos trimestre és res, intensos,
eh? Ara anem d'una tirada.
Sí, no, però bueno, ja està bé.
Joan Ramon González, escolta, carbó o no?
No, m'he portat bastant bé i no, el carbó, a més, inclús el carbó segons com va bé. No, sí, crema, sí. Mira, és una energia barata, encara que contamino molt.
Aquest dilluns li preguntava a la Mari Carmen Salvador i em deia, diu, home, diu, si em porten carbó, però després m'han de portar també la barbacoa i la carn.
Clar que sí, per això
deia. Sí, clar, ja que sí, això, sí, doncs sí, l'aprofitarem. Sí, però
sí,
mira.
Jo pensava en una estufa d'aquestes de llenya
també,
que tenim.
També pot
ser. Això, dic, però fiquem de carbó, el pas és que costa molt de trobar carbó ara, no?
És veritat, I és tant, veritat.
I es contaminen.
Tot Joan que... Ramon González, Bocins d'Història.
Pues bé, avui com comencem l'any, pues allò que fas un repasset a efemèrides del 2018, i hi ha tres especialment per Lleida que crec que val la pena de ressaltar, però a part d'això, pues, simplement mirant a la Wikipedia, doncs qualsevol dels oients podrà trobar les efemèrides importants, hi ha moltes, però potser les més destacades que viurem aquest any 2018. I fem un repàs perquè algunes potser al llarg dels programes dedicarem a algun programa concret. Però, per exemple, el 17 de juliol de l'any 1918, és a dir, que farà 100 anys, va ser assassinada la família del tsar de Rússia, Nicolás II, en plena Revolució Russa, és aquell famós... fet que dèiem que va sobreviure la filla Anastàsia, que ja que
al final
s'ha descobert ja últimament que no, que també va ser assassinada.
Ah, que tampoc ho era, eh?
Com tota la família, exactament, tots van ser assassinats un 17 de juliol de l'any 1918. El 11 de novembre de l'any 1918 acaba la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, i per això a vegades quan un va a França i veu el carrer 11 de novembre, que dius, bueno, i això què és? Pues clar, és per recordar precisament el final d'aquella Gran Guerra, que en principi es preveia que seria l'última gran guerra que hi hauria al món, i bueno, no va tardar ni 30 anys en què es produís la segona gran guerra, i després no diguem la de guerres, guerretes i guerrasses que hem tingut.
Clar, que potser no hem tingut la tercera guerra mundial com a tal.
Correcte.
Però no hem deixat d'estar en guerra.
Per descomptat, per descomptat.
Per desgràcia.
I parlant de guerres, a partir del mes d'abril parlarem de la guerra civil nostra, perquè farà 80 anys que les tropes de Franco arriben al riu Segre, arriben a Lleida, Lleida cau en mans franquistes i el riu Segre es converteix en un front de batalla, i durant 9 mesos la ciutat de Lleida serà l'única ciutat entre tota l'estat espanyol que quedarà dividida en dos pel front, aquest front que anirà des de Noguera Pallaresa pel Segre i per l'Ebre, i que hi haurà diferents batalles per intentar trencar aquest front, de les quals podrem parlar i de que totes elles pararan en 80 anys. Sí que acabada la Segona Guerra Mundial, la creació de l'ONU es va fer l'any 1948, la declaració formal dels drets humans, que per tant farà 70 anys que tenim aquests drets humans reconeguts, si més no sobre el paper, que sempre quede bé.
Home, però 70 anys sí. Dona temps per fer les coses ben fetes.
Sí, perquè els drets humans ja foren una cosa d'aquelles totalment assumida. I, bueno, no cal dir-ho, i començant ja per inclús la violència masclista, és a dir, és brutal que encara estiguem on estiguem. Llavors, de personatges que farà 100 anys que recordarem el seu naixement, doncs tenim dos catalans. Un filòsof, el Ramon Panicar, que va néixer a Barcelona i va morir el 2010, i que es va caracteritzar aquest nom per aquesta influència també oriental, que va intentar lligar com a filòsof el món occidental amb l'oriental, i que no tingués aquesta primacia que històricament el món occidental sobre l'Orient, i buscar les coses bones, que d'alguna manera està de moda a vegades les qüestions orientals, el ioga i demés, que ens han arribat a nosaltres, no? I després tenim pues, els 100 anys d'una gran escriptora, Maria Aurèlia Capmany, que també farà 100 anys pues, que va néixer aquesta gran autora, que va néixer a Barcelona a l'agost del 1918, que va ser pues, novel·lista, dramaturga, assagista, i que té obres com de les quals va guanyar premis, com el Premi Sant Jordi de novel·la l'any 68, per tant també farà anys, aquests rodonets, aquest 2018, són 50, no?, els que farà l'edició 68.
Ara dic, ara m'ho farà calcular.
Com és el calculador?
Sí, són 50, sí senyor.
Són 50 anys que va guanyar el Premi Sant Jordi, sí, en plena època difícil, amb l'obra, una obra d'aquestes curioses que molta gent suposo pues, que ha pogut també llegir, les nits literàries que s'han pogut fer, en fi, veritablement és una donassa d'aquestes. L'obra es titulava Un lloc entre els morts, i per tant és força coneguda. I també a nivell musical, ja sé que és una música que potser al Ricard no li va tant, tant com altres marxoses
de
Mestre Pérez.
A mi la música m'agrada tota, sempre ho he dit,
Que són els 50
anys... Cada música al seu moment.
Vale, pues, fa 50 anys que els 16 jutges van fer el darrer concert, és a dir, que és quan van plegar com a 16 jutges. I ens van deixar, en aquell any últim, quatre cançons, els 16 jutges, d'aquestes inoblidables, com pot ser L'home dibuixat, de Jaume Sisa, La noia de porcellana, de Pau Riba, i dues especialment emblemàtiques, com són Què volen aquesta gent, que ara s'ha fet una mica més famosa darrerament, malauradament, de la Maria del Mar Bonet, i sobretot, per sobre de totes, L'estaca, de Lluís Llach. Totes aquestes quatre cançons també faran 50 anys. I a nivell de Lleida, què podem dir? Pues a nivell de Lleida tenim tres efemèrides en clau seu vella que crec que són importants. Per una banda, el 19 d'abril de l'any 1948, per tant farà 70 anys, que l'exèrcit va passar la seu vella al Ministeri d'Educació Nacional. Això que, en principi, sembla que no és més que un pur formalisme, és molt important, perquè vol dir que l'exèrcit abandonava la seu per anar-se'n a Gardeny, a la ciutat nova que s'havia creat, la ciutat, era aquesta gran caserna militar que en principi es va dir Francisco Franco, i el Ministeri d'Educació Nacional sé que s'encarrega de gestionar la Seu Vella. A partir d'aquells moments comença la restauració de la Seu Vella sense els militars, tot i que queda clar que aquell 1948 solament marxaran de la pròpia catedral, encara tindran tot el que seria el castell del rei, tot això encara està en la presència militar perquè tardaran 20 anys en marxar-se del tot. Farà 100 anys, això és una data que l'Ajuntament nostre de Lleida l'ha agafat com una referència per aquest any. El 12 de juny del 1918 es declara a la Seu Vella com a Monumento Histórico Nacional. I això, en el seu moment, va ser molt important. Va ser...
No, estic pensant que pot servir d'esperó perquè aquest 2018
exacte
passi el que hauria d'haver passat, sí, o el que hagi de passar, però...
De moment, l'última reunió que van tenir amb el Joan Reguant, precisament abans de campar... El Joan Reguant és el gran fitxatge que ha fet el Consorci del Turó de la Seu Vella per parlar del patrimoni mundial. Ens va dir que en el millor dels casos, si tot va bé, el 2020. És a dir, que el 2018 impossible. Perquè els processos que s'han de fer, si tot va bé i tot anés bé, 2020 seria la possibilitat.
Caram.
És a dir, que hem d'esperar dos anys. Hauria quedat genial, jo sempre l'havia dit, que aquest any 2018 tinguéssim 100 anys de la declaració del Monumento Histórico Nacional i 100 anys...
Escolta, ni fet a mida, home.
Però se va perdre temps en els seus moments i això es va com va. Però és el que tenim. De totes maneres, cal reconèixer que la societat de Lleida de fa 100 anys estava il·lusionada amb aquesta idea de que la seva vella fora declarada i reconeguda com a Monumento Histórico Nacional. I hem de pensar que l'esforç que va fer la societat, que d'alguna manera el que ho va liderar tot era el Manuel Herrera Igés, una persona dels primers que van documentar fotogràficament la Seu Vella, quan encara era caserna, el que va lluitar perquè es posés la làpida del Magí Morera el 1912 al peu del campanar, és un dels grans promotors d'aquesta obra i un dels que mai se van il·lusionar perquè es aconseguís aquesta declaració. La declaració era un reconeixement a la vàlua artística i històrica de la Seu, però hem de pensar que va ser molt important en l'època que es va fer perquè encara era caserna militar. I que es reconegués una catedral per la seva vàlua artística i històrica quan encara estaven els militars, i recordem que farà 30 anys, encara més, després que estaran els militars allí presents, per tant va ser una bona fita. I l'última, i crec que potser és una de les més simpàtiques, que és la gran campanassa que tenim al campanar, la Silvestre, l'1 d'abril de l'any 1418 farà 600 anys. Bueno, el 1418 es va fer, i per tant el 2018 farà 600 anys, que es va fondre. Pel mestre de campanes, el Joan Adam. Va fer una campana que va pagar la paeria i el capítol de la catedral. Una campana que és de les més grans de l'Estat. Actualment no és, com se deia, la tercera de l'Estat. Ara sembla que està en el rànquing cap a la 17a o la 18a posició, però bueno, continua sent una senyora campana. Fa 2 metres de diàmetre.
Està al top 20.
1 metre, exactament. 1 metre i mig d'alçada i pesa. Això ara, si aquest any al final se pot fer la restauració i la ubicació, la podrem pesar exactament. Però sempre es calcula que fa entre 6.000 i 7.000 quilos, per tant, és una senyora sa campana.
Aquesta és la que es va despenjar i...
No, aquesta és la que està encara in situ, i solament a l'any 70 es va canviar el suport que tenia de pedra des de l'època gòtica per un suport metàl·lic que tenim ara horrorós, que és una gàbia que no es pot veure-la bé, i que el projecte que tenim és tornar-la a col·locar en un suport, no l'original de pedra, perquè s'ha perdut, sinó en un suport de pedra nou, per recuperar la imatge que tenia en el segle XV.
Aquesta és la Silvestre.
La Silvestre, la més grossa.
Aquesta què marca, aquesta? Hores?
Les hores, aquí se toca les hores. Cada any, puntualment, des de l'any 1419, perquè la van fer el 1418 i la van col·locar a final d'any, perquè va tardar en pujar-se i de més.
Home, és que fa 600 anys, ojo, com la devien de, ull com la devien de pujar.
Sí,
la que s'ha baixat és la Mònica. Aquesta...
Toca els quarts.
Aquestes toquen els quarts. Aquesta com està, aquesta campana? Per
aquesta que està encara pendent de que pugui marxar a Alemanya a restaurar-se, perquè es va atrasar tot el procés per qüestions d'estudi, de documentació exhaustiva, i després per qüestions burocràtiques aquest estiu passat per part de l'associació i de, per part nostra, que som els responsables del projecte, ja van aconseguir dir, ara ja està en condicions de que marxi. Ja tenim garanties de que podem fer un clon en el cas de que passés alguna cosa, alguna desgràcia en el viatge. Després va quedar pendent de que si signés l'autorització per part de la Conselleria de Cultura de la Generalitat. Va entrar el mes de setembre-octubre, més o menys, per altres temes burocràtics més urgents se va quedar pendent de la signatura. I després, doncs, a partir del 155, evidentment, doncs, tot això ha quedat parat i estem esperant, doncs, que...
O sigui, està pendent d'una signatura, o sigui, sí, d'un tràmit burocràtic...
Un burocràtic que autoritzi la marxa. Tenim los diners...
Que no té cap mena de problema, el tràmit burocràtic, només és que algú s'hi oposi, se'l llegeix el paper, el signi.
Correcte. El paper, en teoria, està de preparat, però està de la taula del director de patrimoni pendent, no?
Bueno.
Per tant, serà una campanassa que, d'alguna manera... he calculat una mica, en honor a ti, que t'agraden les matemàtiques, i jo calculo que haurà tocat uns 30 milions de cops.
Carai.
La campana en aquests 600 anys.
Déu-n'hi-do, eh?
Sí, suposant que no s'ha espatllat mai ni que ha parat mai, que sempre ha tocat, i que a més després ha repicat, que això és el que ens perd, s'ha afegit a vegades als repics, de, com ara inclús, els dies festius s'incorpora al repic de campanes. Per tant, com a mínim, 30 milions de cops.
30 milions de vegades,
sí, sí,
que es diu ràpid.
Exactament.
Per tant, això és un 36 hores al darrere.
Sí, sí,
eh?
Perquè són 24 hores cada dia durant 365 dies a l'any, afegeixes els anys de traspàs i de més, per tant, i no hi ha constància que s'hagi espatllat mai, per tant, són 30 milionets.
Escolta, anem a fer una pausa, parlem de carrers,
sí,
ara m'ha vingut al cap, hi ha algun carrer dedicat a les campanes? Carrer Campanes, a Lleida?
No, jo almenys no l'he sabut trobar i crec que seria una cosa
carrer
interessant.
Carrer Campanes, tenir, sí. Home, però Campanes o Carrer Campanar?
Campanes és molt general. Campanar, ja tenim el Campanar, jo crec que en aquest cas, no.
No hi són.
Tenim un intent de monument a les campanes, que és la campana que hi ha a Sant Llorenç, a la plaça de Sant Josep, que va ser un intent de fer un monument a les campanes que s'ha quedat a mitges, perquè està la campana allí, que la gent diu que fa aquesta campana aquí, però no ho diu i no recorda res més. Però clar, està la plaça Sant Josep, tampoc no soluciona res.
Fem una pausa, va, que parlem de carrers.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa, Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
¿Te acuerdas de cuando regresaste a casa de tus padres y tu habitación se había convertido en un gimnasio?
Y uno, y dos, y uno.
Pues en IKEA nos pasa igual que a tus padres, que necesitamos espacio para más novedades. Por eso tenemos hasta un 50% de descuento en últimas unidades hasta el 25 de enero. Ven a disfrutarlas. Más información en IKEA.es.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ho hem avançat, que, bueno, ja ho sabeu, que parlem de carrers o de places. De què parlem avui?
Bueno, jo, ja que hem parlat d'efemèrides i de totes les efemèrides que hem dit, em sembla que l'única que tenim molt clara a Lleida és la de la plaça carrer peatonal Mare Aurelia Campmany. Que està a Balàcia, és una d'aquells espais que suposo que molta gent ha passat i reconeix, que va ser a vegades desapercebut, és entre el carrer Penedès, el carrer Terrassa, paral·lel al carrer
és paral·lel al Baró de Maials.
Al Baró de Maials, això és el que no me sortia ara.
I al Penedès, està entre mig dels dos.
Exactament.
I sí, va entre el Terrassa i el carrer Sabadell.
Correcte, és tota una illa.
És peatonal, sí. està al costat de la plaça aquesta gran.
Correcte, a l'altre costat del carrer Penedès estaria el centre cívic de Balàcia i més enllà estaria l'església de Sant Antoni Maria Claret. Per tant, és un espai central de lo que és la Balàcia i veritablement...
Això seria la nova Balàfia, ja? O sigui, el carrer Penedès marca la Balàfia tota la vida de la nova Balàfia?
Sí, Jo diria que sí. Sí,
perquè
sí,
jo
sí,
durant molts anys vaig passar pel carrer Penedès i un costat era Horta. Correcte. I l'altre era en cases, eh?
Sí, sí, no, jo crec
més
que
o menys, eh?
Crec que amb això tothom estarà coincident.
Ara estem mirant una imatge de satèl·lit.
Que ajuda molt, això.
I fixa't del carrer Penedès cap a, diguéssim, el que és la Balàfia,
sí, cap al sud,
com són les cases.
Sí, la Balàfia Vella, sí, sí.
I del carrer Penedès cap a l'altre costat, com canvien, eh?
Sí, sí, no,
el traçat de carrers i tot, eh?
Sí, sí, no, està claríssim que és el canvi entre Nova Balàfia i la Vella. El límit entre Pardinyes i Balàfia sempre és més complicat a vegades, perquè hi ha trossos d'aquestos que se disputen els barris, però en aquest cas, com és el barri de Balàfia, el vell i el nou, no està clar. Veritablement recordar que a Balàfia hi ha una associació que es dona Balàfia, que dirigeix la Jos Ferreny, i que és una de les associacions que reivindica la clau femenina de tota la vida, i que les dones tinguin la mateixa igualtat de oportunitats que els homes. I, per tant, el barri que té més noms de carrers de dones és precisament el barri de Balàfia, gràcies a la tasca que està fent aquesta associació. I un dels emblemes d'haver aconseguit aquests noms de dones és precisament aquesta plaça dedicada a la Maria Aurelia Campmany, que enguany farà 100 anys que va néixer, i que suposo que al llarg de l'any hi haurà ocasions de recordar-lo.
Molt bé. Doncs nosaltres ja l'hem recordat avui.
Exacte. Per tant,
i quan hi hagi algun acte, doncs ho tornarem a dir, però nosaltres ja hem començat l'any fent deures. Joan Ramon González, gràcies per estar amb nosaltres.
Sempre un plaer i bon any a tothom. Bon 2018.
Gràcies, Joan. Directe cap a 2:15. Busquem les senyals horàries. Seguim a 6 graus a la ciutat de Lleida. I ara de seguida parlem de noves tecnologies.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Zarasanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En Zarasanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct. Y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil, especialmente con ofertas como estas.
Un 3x2 en pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando 3, la unidad sale a 14,99 euros.
Y tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que anem camí cap a les 2 de la tarda parlant de noves tecnologies a l'espai InfoCope Lleida, com sempre, a la meitat de la setmana, els dimecres. I a més, recorda que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com. Ben acompanyats amb el Jaume Sitja. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia, Ricard.
I també està amb nosaltres el David Casero. Jaume, per cert, avui gràcies a les noves tecnologies, eh?
Doncs sí, avui no puc estar aquí a l'estudi. Farem les entrades, ho farem tot, hem dissenyat tot el programa, però després tu i el David ja finalment el conduireu tot, eh?
Acabarem fent els de friquis, farem de friquis de les noves tecnologies, el que ja sabem fer.
Molt bé, molt bé.
Jaume, escolta, de què parlem avui?
Doncs comencem l'any amb el programa 416 i a l'entrevista una empresa de Lleida amb molt bon futur, ja que ens dona l'oportunitat de digitalitzar moltes accions que fem diàriament, tant en la nostra comunitat de veïns com a les empreses. Ho comentarem a l'entrevista TIC. I després de l'entrevista, com sempre, la sorpresa musical. Espero que el tema...
Ja ho dius bé, la sorpresa.
Sí, sí, sí. Espero que el tema que ens seleccionis ens doni força per començar l'any. I he dit començar l'any? Doncs sí. Cada any comencem amb un clàssic, el de Fira en Fira.
Sí, senyor.
La primera fira ja ha arrencat aquest dimarts, el CES, Consumer Electronic Show de Las Vegas, la fira d'electrònica de consum, on tots nosaltres ens afecta, o millor dit, ens afectarà, perquè les coses que presentem ja saps que després les toquem nosaltres. Els televisors seran els grans protagonistes? No sé, segur que sí, però hi haurà moltes coses que seran protagonistes. El David, a la segona part, doncs, ens ho desenvoluparà. Tot això d'aquí ho tractarem a la tertúlia FIC, com també parlarem del forat que ha detectat, que han detectat els hackers en els microprocessadors d'Intel i AMD. Com ens afectarà això?
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Jaume, això,
Doncs, bueno, sempre passa... Cada any parlem de seguretat, no, Ricard?
Sí,
doncs,
sí, no, no, i aquesta, cada... aquesta notícia és dura,
Cada setmana, doncs, és notícia, cada any és notícia i cada temps és notícia. Tenim d'anar molt en compte amb el tema de la seguretat i ho explicarem també a la tertúlia FIC. I, com sempre, el millor ens ho deixem pel final. Els tres darrers minuts finals acabem amb les fantàstiques idees i solucions de l'espai tecnològic del carrer Segòvia número 4. I ja ho saps, que si no pots anar al carrer Segòvia número 4, a internet, espaitecnològic.cat.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Jaume, presenta'm l'entrevista del dia, va.
Doncs avui entrevistarem a Leandre Palau, CEO de Global Lleida, empresa jove, o si volem ser més moderns, una startup de Lleida dedicada al disseny i programació d'aplicacions mòbils, on ens explicarà com la tecnologia pot ajudar-nos en el nostre dia a dia, concretament dins de les comunitats de veïns, i què ens aporta fer-ho d'aquesta manera. El que sempre comentem, la tecnologia ens fa la vida més fàcil, en aquest cas la tecnologia mòbil, i gràcies a Globalia podem digitalitzar accions quotidianes.
Doncs apa, anem cap a l'entrevista. David Casero.
Bon dia, Leandre, i benvingut a Cope Lleida.
Bon dia.
Bueno, digo, pues hablábamos, digo, además en un programa que con el comienzo del CES y del 2018 y del Internet de las Cosas, bueno, creo que la entrevista nos viene como anillo al dedo. Y así de ahí viene precisamente la primera pregunta para conoceros. ¿Cómo nace Globalia y qué es lo que nos aporta ahora mismo en el mercado del Internet de las Cosas?
Pues sí, muy bien. Mira, el Internet de las Cosas, si te parece bien, hablo en catalán.
Sí, en català, sí.
El naix, com tu has dit, davant de tot el que està passant ara a nivell de Smart City, connectivitat, l'internet de les coses. Nosaltres el que vam detectar és que tot aquest avanç imparable a lo que és inclús pues, cases intel·ligents, vehicles que són tots digitals, tot està automatitzat, tard o aviat això tenia que venir a les comunitats de veïns. Per tant, la solució que posem ara damunt de la taula es diu Ogeo Community, i el que fa és arribar a totes les comunitats per poder interactuar amb els objectes quotidians. Així neix el nostre projecte.
O sea, entiendo internet y herramientas que además para una necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que nos permite precisamente hacer los equipos o este Ogeo Community que nos comentabas en nuestro día a día dentro de una comunidad?
Pues mira, el que et permet fer Ogeo Community és unir la comunicació amb la connectivitat. És a dir, avui en dia el fet de que tu estiguis informat fa que puguis actuar d'una forma més ràpida. Ogeo Community el que farà és que tu sàpiguis que avui, per exemple, l'ascensor no està funcionant. Per tant, si tens que portar una caixa, doncs et recomano, te diria que no la portessis perquè no et va. Aquesta és la informació directa. Ogeo Community et permet adjuntar documents. Podràs saber en tot moment pues, quina és la pòlissa que tens a l'assegurança, o sigui, l'assegurança que tens a la comunitat, et permetrà saber comptes, de com està l'estat de comptes, et permet saber també quins són els instal·ladors, pues, qui et posa l'ascensor, o qui fa el manteniment d'ascensor, qui fa la neteja. Tot això ja és l'apartat de comunicació. Després anem a l'apartat de connectivitat, i aquí és on entrem de ple amb l'internet de les coses. El que fa Ogeo Community és connectar-te literalment a tot el que t'envolta. És a dir, tu entraries a la teva comunitat mitjançant el mòbil, premries una tecla i obriries la porta. Mentre vas a buscar el correu a la bústia, podria anar baixant l'ascensor, perquè tu també l'has cridat, amb la qual cosa tens una comunitat molt més accessible i gestionada des d'un comandament universal com és el mòbil.
Es decir, del Internet de las Cosas, además, que estamos hablando, y estamos hablando de nosotros como nuestro hogar, saliendo a la parte de la comunidad, nos permite, bueno, pues fíjate, Ricard, hasta llamar al ascensor según voy con, antes de coger las bolsas, ¿no? Y ir con las manos ocupadas, que luego si las tengo que dejar o no para apretar el botón y además saber el estado. Esta aplicación, gana el usuario en cuanto a solo interactuar con las cosas o también tiene algún acceso más a todos los servicios comunitarios?
Correcto. El que fa OGEO Community és... o sigui, tindria tres puntals importants. És la comoditat. En primer lloc, tu tens en una clau mestra, tens en un sol únic comandament, l'accés a zones d'esbarjo, pàdel, piscina, ascensor, pàrquings... Ho tens tot en un sol lloc. Per tant, ja estem guanyant per aquí. Després parlem de seguretat. El fet de tenir-ho a través d'uns servidors segurs fa que no es puguin duplicar, al contrari del que està passant amb les claus o amb un comandament a distància. És fàcil duplicar, és fàcil que una persona aliena en una comunitat pugui entrar. Després tindria el que és el tema de accessibilitat, ja no tan sols en el fet de si pensem en una persona que en un moment donat no pugui arribar a prémer el botó de l'ascensor perquè està amb cadira de rodes o perquè senzillament no pot. Bueno, doncs podríem fer-ho a través del terminal o podríem fer-ho a través del mòbil. Per tant, estem donant aquesta accessibilitat. Posem un exemple, un altre exemple que seria el fet de que un propietari vol posar a lloguer una plaça de pàrquing. A OGEO Community l'únic que s'haurà de fer és activar aquest inquilí a la plataforma, posar-li dia i hora d'activació i quan s'acabi el lloguer s'ha acabat el sistema, ja no pot accedir. Si hi ha algun problema, el propietari en tot moment recupera el control perquè no s'ha... ni tan sols ha tingut que invertir en un comandament a distància. El cos és molt més limitat i tens el control a les mans. Per tant, això ja ho guanya directament l'usuari i la comunitat en general, tenint un control de tothom que accedeix a la seva comunitat.
No, el coste de mandos y de... Es decir, digo, hablamos que entonces la parte de OGEO Community nos aporta todo aquello y todas aquellas necesidades para que nosotros como propietarios dentro de una comunidad podamos tener no solo el acceso a la información del estado de nuestra propia comunidad, sino además interactuar con todo, desde los accesos a la parte de seguridad. Correcto. Incluso, bueno, pues este ejemplo como nos has puesto y... Como con los ejemplos, yo creo que es como mejor lo vemos, ¿no? Ahora mismo OGEO Community está funcionando ya en alguna comunidad de vecinos. ¿Nos puedes contar, bueno, pues algún caso de éxito que podamos...?
Actualment OGEO Community està al voltant d'unes 600 comunitats, de les quals 100 estan connectades. Què vol dir que estan connectades? Pues bueno, que inicialment hi ha hagut algun usuari que ha volgut provar pues, l'accés al pàrquing. Generalment entrem per aquí. Aquest usuari després li ha comunicat amb un altre i aquest ha dit, ostres, doncs jo també voldria entrar a l'ascensor. I així hem anat fent. En definitiva, el que anem fent és entrem a tots els accessos i podríem englobar-ho, si féssim un rànquing, doncs diria que el 70% estaríem parlant de pàrquings i després ja el 30% restant seria doncs, accés a la porta d'entrada, l'ascensor, llums, i actualment tenim un percentatge de comunitats que ja volen que el sistema els avisi en cas de que hi hagi un problema amb l'aigua o un problema amb incendi o amb la llum, i això és el que estem fent. Tot això des d'un sol equip. Si nosaltres anem a la comunitat, instal·lem aquest equip i podem fer més de 10 accessos. És a dir, no cal un equip per l'aigua, un equip per l'ascensor, no, amb un.
Con un equipo conectáis...
Amb un equip connectem absolutament tota la comunitat. I amb una sola aplicació ho gestiones tot. Primícia que podrem donar aquí, doncs properament una nova utilitat que li donarem a OGEO Community serà que si ara en aquest moment a mi m'estiguessin trucant al videoporter o al porter automàtic, si no tenim imatge, jo ho rebria al mòbil. Per tant, jo podria saber qui m'està trucant i podria obrir la porta al missatger perquè m'està portant una comanda d'una coneguda... macroempresa que es dedica per tant no he perdut el temps, però a més podria fer que he denegat l'accés a una persona que ha dit que venia a posar publicitat però que les seves intencions no era la publicitat sinó que era veure si hi havia gent en aquell edifici
casa, no?
Per tant estarem a 200, a 300 o a 300 quilòmetres i podrem interactuar. Per tant això ho tindran de franc, evidentment, tots els usuaris que estiguin confiant en aquesta aplicació.
Leandre, has dit 600 comunitats, 100 ja estan fent anar usos.
Sí.
Suposo que com més persones facin anar usos, també us ajuda a anar pulint detalls, anar veient on es pot ampliar, quines coses els interessa més a les persones i quines menys. O sigui que tot és una roda.
Exactament. El fet de tenir aquests usuaris que estaran al voltant de 2.500, 3.000, fa que dia a dia pues, ens estiguin dient què necessiten. Per exemple, dins de l'apartat de comunicació, pues, la nostra aplicació ara ja està permetent la votació. Ah. Per tant, bueno, pues, és un altre avantatge de disposar del teu mòbil, pues, que l'administrador o el responsable de la comunitat et digui l'ordre del dia i tu no tinguis que desplaçar a les, a vegades, tedioses reunions i tu puguis fer la votació.
David Casero és la domòtica de la comunitat de veïns.
Sí, 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 és l'internet de les coses, oi, no, com perquè, no és comunitat.
Justament, si és que el tema de contestar al porter és una cosa que ja es ven com a per la domòtica de la llar.
Exactament.
O sigui, aquí sí, és on estaríem unint ja la comunitat amb la domòtica de la llar. Ja és la domòtica de la comunitat, per entendre'ns.
Aquí nosaltres vam fer un estudi i vam entendre que era més, o sigui, que estava més desprotegida la comunitat que no la vivenda. Ja la vivenda ja tenim cases o ja tenim empreses que ja estan treballant, és a dir, ja pots pujar, baixar persianes, toldos, inclús encendre la rentadora. Però a nivell de comunitats es quedava, clar, era un espai que no hi havia cap solució. I aquí és on nosaltres vam entrar forts i vam dir, bueno, tu a nivell personal doncs pots tindre, si convé, hasta la televisió que la puguis encendre des d'altra part del món, però igual tu no pots activar una llum de la comunitat, de l'escala. No hem de veure només, per exemple, la solució que hem dit de l'ascensor, que pot semblar, si em permeteu, una mica friqui, pot tenir molta utilitat en un hotel. Si jo estic arribant amb una maleta i el conserge, el responsable, veu que estic així, doncs ell podria prémer i en aquell moment m'està baixant l'ascensor. Per tant, és algo que podríem dir que és positiu per l'establiment. Si anem, per exemple, a nivell d'hospitals, no cal dir-ho. És a dir, totes aquestes coses són les que posem damunt de la taula, però d'un ús molt quotidià i d'una forma molt fàcil. Uh-huh. L'aplicació només va funcionar a mesura que et vas activant, et van sortint botons, i quan deixes d'estar actiu, doncs desapareix el botó. Per tant, no és un terminal que tinguis que fer grans programacions per entrar-hi. Aquest és el sentit d'Ogeo Community.
Y bueno, digo, Ogeo Community, digo, la verdad, digo, yo es que ahora, digo, me quedaba un poco, digo, en el pensamiento, ¿sabes? Siempre me queda el pensamiento filosófico-tecnológico, ¿no? Digo, ese pensamiento de cómo son más inteligentes las cosas, cuanto más puedes visualizar e interactuar con ellas, o cuanto más piensen por sí solas. Bueno, en esto ya...
Bueno, sí. Això és la difícil tasca de buscar l'equilibri, jo crec.
Jo crec que les coses són intel·ligents a mesura que tu ets intel·ligent. És a dir, la persona... No, nosaltres, evidentment, oferim a l'usuari que pugui arribar a casa i no tenir cap clau ni cap comandament. Però trobarem gent que voldrà claus i comandaments.
Por supuesto.
Jo estic al primer grup, però descaradament.
Jo estic
a les claus fins més amunt del...
I més aquí a Lleida, que fa molta calor, i a l'estiu pues, molesta anar amb claus i anar amb comandaments i tot.
Jo és que semblo el sereno a vegades, és horrible. Sí, jo ja fa anys que dic, però com pot ser que seguim anant amb una peça de metall amb forma de dentetes per obrir-ho tot? És que no pot ser això.
I ara te'n diré una encara més bona. Vull dir, els costos, si parlem ja a nivell de costos, és millor utilitzar codis digitals, que no el cost de substituir unes piles d'un comandament o directament fer còpies de claus.
O los mandos mismos, es decir, los propios mandos, hacer las copias de las llaves. Digo, precisamente, digo, si hablamos de costes, hablamos cómo podemos encontrar o contactar con vosotros, con Globalia, con Ogeo Community, y un poco, eso sí, que no, si nos puedes decir, aunque todo es muy global y las comunidades son muy grandes, pero, si hablamos de costes muy altos o no y cómo los podemos conseguir.
A ver, com mana la tradició, les aplicacions mòbils, aquestes han de ser econòmiques. És a dir, nosaltres el punt principal és aquest, perquè si no la gent no està disposada a pagar segons quines quantitats, fer-ho fàcil, és a dir, que la gent també pugui descarregar l'aplicació i que no li suposi alguna feina farragosa, acreditacions, posar comptes de correu, posar comptes bancaris, senzillament és accedint a l'aplicació, poses un codi, aquest codi ja et permet fer una sèrie de coses, sempre i quan les tinguis activades, això ho pot activar el mateix responsable de la comunitat o l'administrador, i a partir d'allí el model que nosaltres hem triat és molt fàcil, és fàcil perquè... Nosaltres hem partit d'un preu de 15 euros, és a dir, 15 euros seria el cost per usuari de per vida. I amb aquests 15 euros, tu tens accés a tot, no 15 euros per la llum, 15 euros per l'ascensor, no, aquí tens 15 euros. Nosaltres, a través d'això, fem tota la gestió, fem la instal·lació, fem el manteniment i, evidentment, anirem posant nous gadgets, però l'usuari ha de veure això. L'usuari ha d'arribar a un moment en el qual digui, miri, jo tinc que comprar pues, un comandament a distància, disposo de claus, per exemple, ara estem entrant en convenis amb empreses d'ascensors per evitar les claus d'accés al pàrquing. Uh-huh. Les estem eliminant. A més, és relativament fàcil, no cal traure claus, sinó que des del mòbil tu ja estàs baixant. Bueno, pues, tot això, si després fem un càlcul, arribarem a la conclusió de que, home, 15 euros pagats una vegada i prou, pues em surt a compte.
No, si ho creiem al principi, només el comandament del pàrquing ja val 20, 30 o 50 euros, depèn de la marca o del model que tinguis.
El pago por uso. Bueno, Leandro, nos quedamos ya sin tiempo. Digo, simplemente que nos digas cómo podemos contactar con vosotros. Digo, ya que parece que las opciones son muy buenas, el precio es muy atractivo, uh-huh. ¿Dónde podemos encontraros?
Vale, mira, nosaltres estem a Lleida, a la plaça Ricard Viñes, número 11, i si voleu, pues, ja us deixo un mail o...
Per suposat, pues, digues que lo ficarem i lo posarem.
Molt bé, pues mireu, el mail és info@grupoglobalia.com i aquí pues, podreu sol·licitar més informació.
Grupoglobalia.com,
Sí, i la pàgina web, grupoglobalia.com, i allí també
allí trobareu
dades, telèfons...
Bueno, pues lo publicaremos en las redes sociales. Muy interesante para empezar el 2018. Muchas gracias, Leandre. Esperamos teneros pronto otra vez por aquí para que nos contéis muchas más experiencias.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Migdia, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Jaume estaria votando ahora, o sea,
es la primera del 2018.
La primera del año, ¿eh? Bad Romance. Qué buen título para la primera noticia.
És de l'any 2009, la Lady Gaga, el Bad Romance, i el que fem és començar...
La tertúlia freak.
¿Y cómo la comencé?
¿Y cómo la empezamos?
¿Y cómo la comencé?
Pues eso, como un mal romance, ¿no?
Pero horrible.
Porque además malo. Esto va al corazón directamente. Es el corazón de Intel. Si hablamos de Intel, pues fijaros, sabemos que es el corazón de todos los equipos. Y hemos empezado el año con dos nombres muy, muy chulos. El Meltdown y el Spectre. Estos dos fallos informáticos...
Fallos de base.
Va al corazón directo, es lo que digo, ahí al procesador, al corazón directo, el cual, bueno, pues a través de sus microprocesadores, bueno, pues ha detectado un grave agujero que puede provocar que piratas informáticos roben toda la información sensible de casi todos los dispositivos modernos. Los modernos, no los antiguos, que contienen, como no, pues microprocesadores de Intel, AMD y ARM Holdings. Estos afectan, por tanto, a todos los equipos basados en todos los sistemas operativos.
¿Sabes cuál,
Windows,
cuál
Mac OS y Linux?
¿Sabes cuáles se salvan?
¿Cuáles?
Los de la IoT. Los del Internet of Things, estos se salvan, que ja van tenir el seu forat de seguretat no fa massa, eh? Però clar, tenint en compte que cada cop equiparem més aparells autònoms per casa, que estan, ara en parlàvem a la entrevista amb el Leandre, però aparells que estan connectats i que fan una funció i que porten el seu microprocessador, aquests errors són horribles, eh? El Meltdown està ubicat exclusivament al nucli d'Intel.
D'Intel, exacte.
I l'Spectre, aquest van dir... Primer va sortir el Meltdown, a més és que és bo, si ho haguessin dit, i ja tothom es va horroritzar. Però llavors van sortir ARM els, i van dir, no, nosaltres
para,
no.
Para diferenciar estos palabras, es unos iban a 64 bits, sí, sí. De estos de, ah, no, yo tengo un ordenador todavía muy antiguo, bueno, sí, a los de 32 también, ¿no? Que es el que afecta al de abajo. Hay una cosa muy, muy buena, y es que, bueno, pues dentro de todas las reacciones rápidas, que sepáis que los primeros en actuar, por supuesto, ha sido Linux, para poner un parche rápido. Los siguientes ha sido Apple, donde si no se han aparecido las actualizaciones...
Bueno, dice que en diciembre ya hicieron algo sin avisar. Empezaron a tocar algo.
Intentaron
que paliaba un poco.
No, no paliaba, no palió nada, y de ahí está la noticia. Ajá. Y de ahí están las actualizaciones de 10.2.2, sí, 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 en, sí. De 11.2.2 en iOS y MacOS con 10.13.2. Pero bueno, todavía hay muchos equipos de Windows en riesgo. Hay que actualizar, hay que pedir las actualizaciones, y aconsejamos, como siempre,
espera,
aquí,
que te hago una
actualizar
pregunta.
Todos los equipos. ¿Qué?
Siéntate. Estamos en Meltdown, ¿eh? Después me llama al Spectre, que el Spectre
vale.
Ya es,
¿que
es
quieres,
el redoble.
Quiere profundizar,
no,
¿dónde
no,
iba
sí, sí.
Ya?
No,
dime,
no.
Venga.
¿Qué pasa con estos cajeros que usan dentro un Windows XP que hace 7 años o 4, no sé cuántos, que no reciben actualizaciones?
A ver, reconocidos solo está el Banco de Escocia. Bank of Scotland. Oye, son los únicos que están reconocidos que tienen
dies,
XP.
Vale, fa 4 dies anava pel carrer i vaig veure un caixa desmuntat i tenia un Windows XP a dins.
Sí,
¿vale?
Bueno...
No tiré on. Bueno, igual la saben canviar.
Lo estarían cambiando ya, lo estarían cambiando ya. El único reconocido a nivel mundial es el Banco de Escocia, el cual tiene 250 personas trabajando en seguridad. Consiguieron a Microsoft sacar cierta parte del código, ya que no les iban a dar soporte.
Bueno, pues te digo otra, Windows 7 va a dejar de recibir soporte si no lo ha hecho ya.
Bueno, pues aconsejemos a todo el mundo que
máquina
renovarse
nueva.
O morir.
Pero
es
que
decir,
es máquina nueva, no es sistema operativo nuevo, es máquina nueva,
máquina nueva,
teniendo en cuenta que los procesadores que compreu ara surten amb el forat.
Efectivamente.
Ull.
Y hay que actualizarlos.
Si tú compras un flamán ISAT y tal, no, súrame el forat.
La verdad que esto es un fallo muy grave y muy importante, en el cual la cabeza de alguien, yo creo que dentro de poco veremos, si no rodar, cómo sí. Da un paso al lado.
David, ens queden 2 minuts. Spectre es lo mismo, pero afecta a Intel, a las arquitecturas AMD y ARM.
Y ARM.
Cuidado, que aquí ya entre, por ejemplo, todos los chips de Apple, que son ARM. Samsung, por cierto, está presentando un nuevo chip, el Exynos no sé qué.
Exynos 930.
Que sale ya con la vulnerabilidad. O sea, ni ha salido a la venta.
Todavía no ha salido a la venta y ya sale con la vulnerabilidad. Daros cuenta que es una vulnerabilidad, como tú decías, de base. Con lo cual, todo esto solo se puede solucionar a través de software. Y la otra que nos queda es, a través de estas actualizaciones y de este software, ¿perderemos rendimiento del procesador? Porque hay que cortar ciertos procesos y ciertas cosas para que esto no ocurra. Uh-huh. Con lo cual, si hablamos de obsolescencia programada, creo que la programación nos va a dejar obsoletos cada vez un poquito más.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
ET, espai tecnològic, el multiespai per connectar els teus dispositius mòbils amb l'esport, la salut, la música, la llar, el cotxe i tot el que vulguis imaginar. Venda, reparació i configuració de mòbils i tauletes. A més, amb els nostres cursos aprendràs a optimitzar i fer ús dels teus dispositius. ET, espai tecnològic by Grup TIC, carrer Segòvia 4. Més informació a espaitecnologic.cat.
Espai tecnològic, casa.
David Casero, no sé si és un mal moment per a comprar un ordenador, el que sí que sé que és un bon moment és per estar ben informats i que t'informi una persona que estigui al dia, com són la gent d'Espai Tecnològic.
I mira, precisament este 2018 la gent d'Espai Tecnològic nos propone, entra en espaitecnologic.cat i mira todo aquello que no son móviles, todo aquello que no son tablets, todo aquello que no son ordenadores, y miremos un poco más los juguetes que nos están acercando el Internet de las cosas. Toda la parte de robótica para los no tan niños, porque parece que con los niños, pero si te gusta sentarte al lado de tu hijo a jugar en el Lego, bueno, pues aquí tu Lego y tu pequeño robot incluso puede reciclar botellas y puedes tener un juego, como digo yo, socio amigo cultural y familiar, muy, muy, muy divertido. Y no solo eso, sino muchísimas ideas. Ideas como que siempre te ha gustado el karaoke, pues ahora simplemente con tener un micro y conectar este micro a tu teléfono móvil, tienes el mejor karaoke del mundo sin tener que tener muchísimas cosas más. Mira todo el apartado de drones, todo el apartado de música y sonido, y en todo lo que puedas interactuar con tu móvil, como hablábamos en la entrevista y como hemos seguido hablando durante todo el programa, en tu móvil está todo, pero hay muchas cosas fuera con las que puedes interactuar.
Tant que sí. I com sempre diem, el plaer d'acostar-te al carrer Segòvia i que t'atengui una persona i tocar les coses...
Tocar-lo, verlo, tocar-les, provar-lo...
Això és més gran, això és més petit del que semblava. Aviam, jo sé que estem en una època en la que tot es fa per internet, però hi ha coses, hi ha decisions que jo encara prefereixo veure-les in situ.
Sí.
T'ho diré d'una altra manera. Jo el darrer portàtil que em vaig comprar... vaig anar a tocar-lo primer. Sí. I ja sabia com era. Sabia el que pesava, perquè ho havia llegit...
El precio, pero lo toco.
M'havia llegit les opinions de centenars de persones que ja el tenien, que deien que si pesava... Vale, però jo vaig allà, el toco... Doncs, vale, sí, el compro. O sigui que això ho podeu fer al carrer Segòvia 4, Espai Tecnològic, i també a través d'internet, buscar
internet,
tot el que tenen.
Facebook, Espai Tecnològic.
I a través del Facebook, no sé si Año Nuevo, Vida Nueva,
sí,
estem a l'any 2018, no sé si teniu propostes, també seguireu el 2018 fent igual que el 2017?
Por supuesto, estamos a miércoles durante esta semana a revisar muy bien el Facebook porque habrá nuevos concursos y nuevas sorpresas.
Això és el que volia. Doncs apa, el Jaume Sitja, que gràcies a les noves tecnologies l'hem tingut al principi del programa, però que l'hem acabat perdent, no per culpa de les noves tecnologies, sinó per històries personals. Pero David Casero, gracias por estar con nosotros.
Con vosotros, y nada, la semana que viene desgranaremos este maravilloso CES que ha empezado hoy y que hasta el viernes nos dará mucho que hablar.
I nosaltres, que ja anem directes cap a les dues, posarem el punt i final a l'edició d'avui, però demà hi tornarem, com sempre, puntuals a les 12:20, demà dijous ja, 11 de gener del 2018. Com que serà dijous, començarem com sempre a les 12:20, però ja saps que els dijous a partir de la 1 tenim l'espai de la nieve en la COPE, on et posem al dia amb el David Velasco de tots els gruixos, pistes i de totes les activitats a les estacions hivernals. Escolta, que acabes de passar un bon dimecres, aprofita'l i agafa la jaqueta si surts al carrer, que seguim a 6 graus a la ciutat de Lleida. Demà hi tornem. Bon dimecres, salut, adeu.